una setmana més ens toca parlar amb diferents botigues i diferents entitats que estiguin treballant aquí al país en el món del motor. Avui ens acompanya el Raül Martínez, que s'estrena al programa, el segon encarregat de Motocar. Raül, molt bona tarda.
Bona tarda.
Com estem, primer de tot?
Bé, bé. Una mica nerviós, la veritat. T'ho he d'admetre, però bé, anem fent.
Bueno, a poc a poc anirem fent aquesta secció. Avui parlarem, entre altres coses, de jaquetes, diferents tipus que existeixen i també de les proteccions que podem tenir o podem trobar a les diferents botigues de motocar, val? El que sí que ens interessa, ja que és la primera vegada que vens, que ens expliquis una mica doncs, la teva feina, el teu dia a dia.
Doncs mira, com ja has dit tu, soc el segon encarregat de motocar, de la botiga del centre. I bàsicament el que fem diàriament són pues, gestionar l'equip, intentar sempre assessorar el client que entra a botiga, que s'emporti sempre el més adient pel seu tipus de conducció, per exemple. I en general és això, el funcionament de la botiga diari, estar una mica pendent de tot, que tot funcioni bé i anar fent.
Actualment com està el tema de les ventes?
Actualment, bé, va començant a pujar, òbviament, torna al bon temps, llavors això sempre ajuda. Venim d'un febrer que crec que en general ha sigut una miqueta fluixet, però anem millorant.
Bueno, a poc a poc. Doncs centrem-nos, si et sembla, en el tema. Ens feia referència al fet de que quan entre un client el que busqueu doncs és que marxi amb el producte que realment ell necessita, ell o ella necessita, perquè també tenim motards dones,
tenim moltes, sí.
Que no sé si la gran majoria us venen com a paquet o realment tenim més conductores que paquets.
Doncs realment és una mica de cada, perquè òbviament sempre hi ha moltes que van de copilot, perquè sí, perquè no els agrada conduir o perquè potser estan en procés de treure el carnet, però cada vegada més i més tenim dones que són motores com a tal i que també es volen equipar bé i que pues, són part d'aquesta família que tenim.
Parlem doncs de les jaquetes. Una de les parts més importants que tenim hem de tenir en compte a l'hora d'agafar una moto són les proteccions que hem de tenir. Correcte. O sigui, al final molta gent anirà amb un mono, però els que no són de monos sí que porten uns pantalons per anar amb moto i una jaqueta per anar amb moto.
Correcte.
Ara feia referència que està arribant l'estiu, està arribant la calor, i sí que és cert que n'hi ha de diferents tipus de jaquetes. Una és que serien doncs, per aquesta temporada més hivernal.
Exacte.
I l'altra que seria doncs, per temporada que fa més calor, llavors han de ser una mica més finetes,
correcte,
no?
Sí. Realment, així en general es podrien dividir, diguéssim, en dues temporades, més o menys. Seria principalment la temporada d'estiu, són jaquetes més pensades doncs, per tenir que transpirin bé, són més còmodes, més lleugeres, també saps per això, un clima més càlid. Després tenim també, òbviament, una gran gamma de jaquetes d'hivern, que al final la diferència és que porten un forro que, diguéssim, que et mantindria la calor. La gran part, si no totes, porten també uns impermeables, que depèn de la marca, depèn del model, doncs poden també variar una miqueta. I després hi ha uns models que poden ser una miqueta, entre comilles, per tot l'any. Però realment es podrien dividir així com en dos grans grups.
Val. Aquestes jaquetes de la temporada d'hivern, n'hi ha algunes que són calefactables?
Calefactables com a tal, nosaltres de moto no en solem tenir.
Val.
Hi ha un sistema, per exemple, alguna armilla, hi ha sistemes, però jaqueta com a tal no en solem tenir.
I pel que fa a aquestes de la temporada d'estiu, que ara són les que suposo la gent demana més,
poc
no?
A poc comencen,
i a dia
sí,
d'avui, les proteccions en principi haurien de ser les mateixes. Sí que és veritat que canvia el tipus de tela, no?
Correcte. A nivell de protecció, a nivell de lo que és la protecció de l'impacte, és la mateixa. L'únic que pot variar és que el que és el teixit és un teixit de malla perforat, llavors òbviament és una miqueta més finet, però el que és en quant a homologació i el que aguantaria en cas de caiguda és el mateix.
Tema d'homologacions, com està a dia d'avui? Què és el que ha de tenir i quins són els elements principals que ha de tenir una jaqueta per anar moto, sigui quina sigui la temporada per la qual estigui feta?
Realment el més important és que tingui les proteccions que estiguin homologades, normalment solen ser nivell 1 o nivell 2, que és a nivell de l'impacte, diguéssim, i després també els teixits han de complir també unes proves, uns mínims requisits, diguéssim, per complir amb el que estipula la norma europea. En aquest cas, per exemple, el que és a nivell d'abrasió, han de complir uns requisits que es divideixen en tres nivells, sigui A, AA o AAA. Que és
com les piles.
Per exemple, realment això el que determina és el temps que aguanta el material abans de desfer-se en cas de caiguda. Seria més o menys això. I després les proteccions són simplement dos nivells, nivell 1 i nivell 2, que és el mateix, a quin nivell absorbeix l'impacte en cas de caiguda.
Aquest impacte hem de tenir en compte que quan anem en carretera ja no ens centrem en circuit, perquè ara parlarem també de jaquetes de circuit, o monos de circuit en aquest cas. Hem de tenir en compte que la carretera té un nivell de temperatura molt més alt del que nosaltres pues, estem acostumats.
Sí.
En el nostre dia a dia ho podem notar a l'ambient, no? Llavors aquí, aquests nivells A, AA, AAA, suposo que també estan en base al lloc on s'hagin fet les proves, perquè al final no és el mateix que facis les proves amb un nivell AA a Cancún que el facis aquí a Andorra, no?
Correcte. Realment intenten fer les proves perquè s'adequi al, diguéssim, al màxim, que sigui el més normal possible. És a dir, que no variï molt si és una caiguda, en aquest cas Andorra, que és un clima, entre comillas, més fred, o un clima potser més càlid de platja o algo. O sigui, realment el que miren és específicament l'abrasió contra l'asfalt. Òbviament no és el mateix si està l'asfalt gelat, en aquest cas, per exemple, o si fa 30 i pico graus. Però intenten que sigui el més acurat possible.
És important també aquest apunt que has fet. Quan la carretera està gelada, el moment... Primer, el fet de lliscar per sobre la carretera quan està gelada... Primer, és un perill. I segona, òbviament, aquest material està fet per, com deies, l'abrasió. Per tant, la temperatura calenta. Per la temperatura freda entenc que no s'ha de tenir res en compte, perquè és lliscant i ja està. Sí,
sí, realment, el problema més caigudes que són derivades de pues, una placa de gel o que està l'asfalt humit o algo, realment, el problema que hi ha més que res és l'impacte i el que et pot ocasionar. És a dir, tu et caus amb la moto, si una placa de gel, pot ser que en comptes de relliscar 5 metres, rellisquis 10, 15, o te'n vagis pues, barranc a baix, o sigui, pot ser encara més perillós. Però en quant a proteccions i tot és el mateix.
Pel que fa a les proteccions, quines hem de tenir en compte? És a dir, els colzes segur?
Els colzes segur.
Una.
A veure, en cas de caiguda, el més important i el que gairebé sempre pica són colzes, ombros, les mans i el cap. Val. Al final, nosaltres, inconscientment, si és una caiguda que és relativament lenta, sempre intentarem ficar les mans. Llavors, al final, per això també és molt important portar guants. Crec que Andorra és obligatori.
Correcte.
Això, a tenir en compte, també.
Per molt que faci calor.
S'han de portar sempre, que si no, malament. I després el tema, òbviament, doncs, lo mínim seria guants, jaqueta i un bon casc. O sigui, lo mínim obligatori.
Pel que fa al tema de pantalons, ja que estem, ho acabem d'adobar, perquè sí que és veritat que moltes vegades veiem a motoristes amb jaquetes estupendes,
sí,
que són de bones marques,
correcte,
que tenen doncs, totes les proteccions que, com dèiem, han de tenir per tema d'homologacions, però que van amb texans o amb pantalons curts.
Realment s'ha de vigilar molt perquè hi ha molta gent que encara no és conscient que també desprotegeix la part de baix. O sigui, les cames també són importants. I al final una caiguda en moto pot ocasionar moltes lesions. Si és a les cames poden ser molt greus i molt duraderes. I al final tenim moltes opcions, per exemple, tens pantalons que a vista són de carrer, és un texà normal, però porta proteccions, porta un teixit antiabrasiu, o sigui, hi ha opcions de protegir-te i seguir anant bonic, diguéssim.
De fet, amb els pantalons també seria A, AA, AAA?
Lo mateix.
Lo mateix,
A nivell d'homologació de l'abrasió igual, proteccions igual.
I en el cas dels pantalons, quines proteccions tenim? Genolls?
De normal, la majoria de que són de moto, per no dir tots, porten els genolls i també tens l'opció gairebé sempre d'afegir una protecció als malucs, a lateral.
Al cul.
Bueno, més al lateral.
Sí, val.
Sí, sí, com a tal.
Clar, perquè això també és interessant perquè... Bueno, a veure. Ara et posaré un exemple.
Aviam.
Una persona que fa un cavallet.
Sí.
Que està anant relativament ràpid.
Sí.
Si cau de cul, les proteccions dels malucs no et serveixen
de
res.
Si cau de cul... El cul, bàsicament, es farà molt mal. I els malucs, en cas de pues, que a l'accident el cos, diguéssim, que faci un rodi o algo, pues, seguiré protegerien. Però el que és la primera caiguda, si cau de cul, no.
Llavors, liada.
Sí. Igualment...
però no hi ha proteccions en aquesta zona.
De cul com a tal no en solen portar.
Perquè al final, tu reforços, quan estàs sobre la moto, depèn amb la moto que vagis, no? Perquè si vas amb un scooter, mira, encara tu pots comprar. Però si vas amb una moto una mica més gran...
És més incòmode que...
Incòmode...
Correcte. O sigui, realment a la zona del cul, diguéssim, que porten alguns reforços, porten capes més... O sigui, al final hi ha alguna de protecció, però no protecció contra impacte. La majoria de roba de moto en general sol portar proteccions contra l'abrasió i els punts, diguéssim, més susceptibles de rebre un impacte porten algun tipus d'extra, diguéssim.
Feia referència al tema de les armilles, tornant als diferents tipus de jaquetes que tenim actualment. Digue. Aquestes armilles, n'hem parlat en algun moment al programa, aquestes que són doncs, per tenir doncs, més calor, etcètera. No?
Correcte.
Realment hi ha alguna armilla per l'estiu que tinguis una protecció, per exemple, doncs, amb la tortuga que portem a vegades quan anem a esquiar?
Sí, correcte. Sí, existeixen marques que fan models que bàsicament és una armilla, tota ben tirada, com si fos un teixit de reixa, però que igualment et porta protecció a l'esquena, inclús alguna et porta protecció al pit també. O sigui, hi ha de tot. I també tens una armilla, per el que dius tu de cara a l'estiu, que la pots omplir d'aigua i inclús t'ajuda a mantenir-te fred a l'estiu.
Ah, això
o sigui,
està molt bé.
Tenim una que és refractable i unes pensades més per l'estiu.
O sigui, com si portessis, no?, com quan surten els de MotoGP que acaben la carrera que van amb la,
no?,
amb la tovallola molla.
O sigui, és més, a MotoGP hi ha vegades que si us podeu fixar les carreres, quan són el mono, porta una armilla que es veu com en forats, que és de color gris, és això mateix.
Ah.
O sigui, li fiques aigua dintre, té uns sistemes, diguéssim, que la mantenen freda.
Ara hem de parlar de preus, Raül, perquè també la gent que ens escolta deu estar pensant, dic, mira, a mi m'agradaria molt tenir una d'aquestes armilles calefactables, una d'aquestes que hi podem posar aigua per estar més fresquets, però no sé quins preus tenim a dia d'avui. Suposo que també hi ha diferents games,
clar,
diferents marques,
molt, correcte. Realment, tot el que són games calefactables solen pujar una mica més de preu. Al final són sistemes que porten una resistència, unes bateries, uns productes una mica més cars. Pot ser una armilla calefactable et pot rondar al voltant dels 100 i algo, 200 euros més o menys.
Bueno, això de fet, pot suposar... El món de la moto sempre ho hem dit que és caríssim, en general.
Correcte.
Ja no només el vehicle, sinó també tot el que comporta.
Tot depèn també, perquè tens... El bo que tenim també és que hi ha moltes marques, hi ha moltes games, i al final sempre pots trobar alguna cosa que vagi més d'acord al que tu busques, al teu pressupost també, a l'ús que li vols donar. Al final tens, per exemple, en el cas de les jaquetes, tens un ventall de preus d'entre potser 100 euros fins a 1.000. Llavors tens un ventall realment gran on elegir. I després hi ha equipaments doncs, com la roba de carrer. Pots elegir la marca que va millor, la marca que és més bonica, i al final doncs, els preus també a vegades doncs, poden variar.
Què és el que més demana la gent? Per tema de preus i de qualitat, eh? No sé si teniu una visió o és molt, molt esbiaixada depenent de la gent que us arriba a la botiga?
És que varia moltíssim. Pensa que cada persona és un món, cada moto també comporta uns equipaments, uns riscos i al final has d'anar variant i al final cada client és diferent. Llavors, per això el que intentem sempre és de cara a quan ve una persona a botiga, que òbviament quan ve és perquè vol que l'assessorem, doncs intentar buscar en base a el que li fa falta la millor opció.
Aquestes opcions, deies, tenim un ventall molt ampli, sobretot amb el tema de jaquetes. Ens deies des de 100 fins a 1.000 euros.
Correcte.
O més, perquè hi ha de tot.
Sí.
En el moment que nosaltres ens plantegem anar a buscar una jaqueta d'una gamma més baixa, hem d'estar segurs igual de que tot això compleix totes les normatives i està dins de tots els barems
Correcte.
Que demana la normativa europea o les diferents normatives Correcte. Dins del món de la moto. No?
Això el bo que tenim també, bueno, i que fan aquestes marques, és que encara que la marca sigui una o l'altra, i els preus pues, poden variar, òbviament, moltíssim. El bo és que tota homologació està marcada a la jaqueta. És a dir, l'homologació de l'abrasió la pots veure per dintre, i això és Europa com marca, no és la marca que arribi, pagui com a tal i aneu
ja
a compleix.
Fet, no?
Correcte. I les proteccions també. O sigui, totes per estar homologades ho han de portar gravat a la protecció en si. O sigui, tu tens una protecció a la jaqueta, que et diuen, no, és que és nivell 1 i 2, ho porta marcat. I la jaqueta, si algú et diu, és que és doble A, triple A, tal, ho posa. Llavors, sigui 100 euros, sigui 1.000, a nivell de proteccions, si està homologada, ho porta. Òbviament, és com tot, al final, si tu te'n vas una jaqueta de 100 a una de 1.000, hi haurà diferència de les costures, els materials, els acabats, l'impermeable... O sigui,
els colors, inclús.
Per lo general, es nota la diferència, bastant, a nivell de preu. També hi ha casos que doncs, pagues una miqueta, doncs, com tot, al final pagues una miqueta potser la marca, o que és el nou model, o que és la rèplica d'algun pilot o algo, però en general, sols es nota la diferència.
Cada quan hauríem de canviar una jaqueta? O podem tenir-la tota la vida?
Realment no, perquè primer que els materials es van desgastant. Al final, si la capa de fora, la capa externa, que és la que rep l'impacte, no està en bones condicions en cas d'accident, no protegiria bé. Moltes proteccions per a tipologia de material amb el temps es poden quedar més seques, es poden arribar a trencar. Llavors, realment, tota la vida no. Hi ha jaquetes de pell, la típica de no, és que la tinc de nou i tal. Passa i, bueno, però realment seria millor canviar-les cada X temps quan ja veiem que el material es desgasta o ha rebut algun impacte molt gran o tenen alguna perforació o alguna cosa.
Aquesta que feia referència del besavi, aquestes en aquell moment no tenien proteccions de res.
Correcte. Ens hem trobat amb gent que ens porta típica jaqueta això, és que aquesta jaqueta és de pell del
meu hàbitat. I vull posar-li proteccions, no?
I és que no tenen, algunes no tenen ni espai per ficar-li. O sigui, és una jaqueta de pell, molt bonica, però que...
Marrons no... típiques, no?
Correcte, uns colors que ara pues, no es portarien gaire. I la gent intenta, doncs, seguir-les estirant, però clar, arriba un punt que ja, doncs, has de passar i agafar-te una altra.
En aquests casos, no sé si existiria, o no sé si t'hi has trobat mai, que algú et preguntés, jo és que això faig preguntes molt,
sí, no,
molt
davant,
ràndoms,
davant.
I a més davant, el programa davant. És així, però què dius? Jo tinc una jaqueta del meu besavi, d'aquest tipus, que no hi podem posar proteccions de cap manera. Alguna malla o alguna cosa que porti les proteccions per posar-nos-ho com si fos una samarreta de màniga llarga?
Aviam, és que potser tens preguntes ràndom, però és que ens trobem de tot. Llavors, toma. O sigui, ens hem trobat gent, sí que al final, quan tens una jaqueta que la vols continuar fent servir, serà raó que sigui, hi ha opcions. Com deia abans, tens, per exemple, les armilles que et porten protecció al pit i protecció a l'esquena, això seria un punt, però et faltaria colzes i ombros. Llavors, hi ha opcions, per exemple, més de la gamma, diguéssim, de la vessant off-road, o sigui, de motocross i tal, que al final són armilles amb espatllera, colzes i ombros. Llavors hi ha gent que es compra això, no es pot ser el més còmode, però es compren aquesta opció per sobre la jaqueta de pell i segueixen tirant.
És important, eh?
Sí, veus,
no era tan, no era tan rara la pregunta, eh? Perquè si us ho heu trobat, és
que passa, ens passa.
Més gent s'ho deu preguntar. Perquè, a més, aquestes coses, o sigui, aquestes, aquests elements de valor incalculable, que sempre diem, no?, que els que són de llegat familiar, aquests normalment acostumem a guardar-los, que al final també fa certa il·lusió. Feia referència al tema de l'off-road.
Correcte.
Tema de jaquetes, però. Perquè, realment, nosaltres, quan, si ens fixem en competicions off-road, ja sigui enduro, ja sigui trial, realment aquesta gent sembla que no portin proteccions.
Correcte.
Entre cometes. Perquè sí que és veritat que les que es veuen més, com deies, no? Aquestes armilles que porten tota la zona que s'ha de protegir. Però realment les jaquetes com a tal no en veiem. O sigui, és un mono finet.
Clar, és que pensa que a nivell jaquetes com a tal, o sigui, només jaquetes, a l'off-road no es sol fer servir molt. I les que en tenim, doncs, bàsicament són impermeables o alguna inclús van quedar ventilada. Però el que és a nivell protecció són les armilles. O sigui, és diferent. Encara que a competició sembla que no portin res, que alguns segurament no deuen portar, porten uns mínims, òbviament. Porten el que és el casc, porten també uns proteccions al coll, porten també el seu tipus de protecció. Però sí que realment des de fora sembla que no portin res.
Però sí que en porten, eh? Per
tant,
si nosaltres ens plantegem anar a fer un off-road, també hem de preguntar sobre aquestes proteccions off-road. Perquè si no, és possible que ens trenquem el colze fent una posada trialera i no se'ns doni bé.
En general, sigui quin sigui el tipus de moto que tinguis i l'ús que li donis, la idea sempre intenta anar el màxim protegit possible. Això és la idea.
I pel que fa circuit? Perquè canvia molt i molta gent d'aquí al país els veiem, doncs, que van amb les seves motos per aquí pel Principat, però després se'n van al circuit del Carràs a donar voltes, no?
En aquest cas, per exemple, jo soc un d'ells també. O sigui, jo tinc la moto per ús diari, per ús també de sortir i tal, i de tant en tant som també aquests que anem al Carràs, en aquest cas, a rodar. I, òbviament, l'equip és totalment diferent. O sigui, tu, per exemple, ja d'entrada, a el que és un circuit, tu no pots entrar amb una jaqueta de moto, de cordura, de carretera. Has d'entrar amb un mono de pell, sigui una peça o sigui dues. En el cas del casc, també, hi ha un mínim obligatori, que és que la tanca sigui doble anella, que és l'homologada per circuit.
Que no és la del clec,
correcte,
que estem habituats.
La del clec, intentar evitar-la, perquè es pot arribar a trencar. Llavors, en cas de circuit, no te la permeten, perquè, òbviament, el que són els accidents, doncs, en comptes de ser com a carrer, que són potser a 50 per hora, circuit potser a 200, llavors, òbviament, s'ha de vigilar. I també hi ha circuits que t'obliguen a portar espatllera. En teoria, tots, però hi ha alguns que són més exigents que d'altres. En general, tot ha de ser de pell. O sigui, botes, els guants, el mono i tot.
I aquests monos, si no tens caigudes amb circuit, els pots mantenir més temps que les jaquetes? O també realment passa el mateix amb el material?
El bo de la pell és que aguanta molt bé. És com el que dèiem abans, la jaqueta d'algun familiar molt, que sigui molt antiga. Al final, tu les veus i si la jaqueta està ben cuidada, hidratada i té un manteniment, aguanten moltíssim.
Semblen noves.
Sí, o sigui, aguanten molt bé. Els monos, jo personalment tinc un mono des de fa ja 5 anys i el mantinc molt bé, el vaig hidratant, i tal, no té cap caiguda i està, que ara mateix el podria penjar a la botiga i tornar-lo a vendre. No ho faré, però vull dir que es podria fer perquè està molt bé. Es podria fer. I és això, al final és com el que et deia abans, has de vigilar que no tinguin realment, que no estiguin trencades, no estiguin molt malgastades, però sí que la pell, a vista i també en general, aguanta una miqueta més que la resta de materials.
Com s'hidraten?
Pues
bàsicament, perquè ho has dit tan segur,
sí,
que pensava...
Amb crema, o sigui, al final és un mono de pell, pues hidrates pell amb crema.
Amb crema? La Nivea blanca?
Per exemple.
O la blava de tota la vida?
Per exemple. O sigui, òbviament, no és el mateix, hi ha productes específics, però al final no deixa de ser pell. Llavors, tu si ho pots hidratar amb alguna crema, òbviament, sense ficar-li en excés ni res, o sigui, una capeta fineta, però es pot fer, sí.
Ara m'has deixat fillada,
eh? Sembla raro, però es pot. Sí, realment. Hi ha molta gent, el típic motero antic, diguéssim, que porta molts anys en moto i tal, que fa servir Nivea o algun altre producte.
Que fort.
Tens específics, tens alguns amb crema, tens alguns amb spray, o sigui, opcions hi ha un munt, però sí, es pot fer.
Bueno, així també els hi tens més cura, les coses, no?
Correcte.
Perquè si els has de posar cremeta, és, bueno...
Un mínim, sí. També hi ha gent que agafa, arriba amb el mono i el fica un calaix i ja està. Però hi ha els que el cuiden més i llavors t'aguanta més.
Raül, tu has tingut alguna experiència així random, anant a circuit o anant amb moto, amb el tema de les jaquetes que dèiem, eh? O sigui, que t'hagi passat alguna cosa que se t'hagi desfet en algun moment per una caiguda que hagis tingut.
Jo realment amb això, toco fusta, he tingut molta sort. O sigui, sempre vigilo moltíssim. Òbviament m'agrada córrer, per això vaig a circuit. Però jo personalment el màxim que he tingut ha sigut alguna caiguda aquí a Andorra, amb gel, per sort, dies que anava amb un scooter de la feina o coses així, però per sort no he tingut cap caiguda jo. Així gran que hagi hagut de provar les proteccions, realment. Mm-hmm. Llavors, de moment, que segueixi així.
I t'has trobat amb algú que t'hagi dit que va caure un dia anant amb pantalons, el pantaló no es va trencar i es va esgarrar la cama?
Pot passar. Al final, també, el problema de les proteccions de moto és que si, a vegades, si no estan ben col·locades, la talla no és la correcta, o inclús si la és, hi ha vegades que el material de fora aguanta, però diguéssim que crea una fricció amb la cama i es pot també cremar. O sigui, tu a vista veus el pantaló, la jaqueta que sigui, que està correctament, està bé, però per dintre la pell doncs, té una esgarrapada o té una cremada o alguna cosa pot passar.
Feies referència, ja per acabar, Raül, perquè ens queda mig minut, pel tema de les mides. És a dir,
correcte.
Les jaquetes ens han d'anar apretades, ens han d'anar una mica més grans, han d'anar perfectes.
Clar, això és un problema que ens trobem cada dia perquè la gent ve amb una idea, diguéssim, preestablerta de la roba de carrer, que és diferent. Mm-hmm. Al final, tu la roba de carrer la pots portar còmode, la pots portar ajustada, la pots portar tal. En general, així en resumit, la roba de moto t'ha d'anar el més ajustada possible, proteccions que et quedin al lloc, però que et puguis moure, que vagis còmode. No la típica de m'agafo una jaqueta pensant en ficar-me a sota 4 capes, perquè al final després pot ser un perill en cas de caiguda. Mm-hmm. Si la roba de moto no està al lloc, en cas de caiguda no protegirà bé. Llavors s'ha de vigilar.
Doncs s'ha de vigilar. Raül, per tancar la secció, quin és el tancament que em diries? Una frase que diguis, si veniu a buscar jaquetes a Motocar, què m'heu de demanar?
Demanar com a tal, demanar-nos consell, que per això estem nosaltres. Intentarem sempre ajudar-vos el millor possible i guiar-vos el millor que podem, que per això estem. I això sí que estic seguríssim que si passeu per Motocar, òbviament, trobarem la millor opció per vosaltres. Això segur.
Doncs Raül Martínez, bona estrena, no? No ha sigut
home,
tan dur, eh?
Jo crec que ha anat bé, crec.
Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ha estat un plaer i esperem que tornis algun dia a veure si vens amb el Xavi, que a més avui l'hem trobat a faltar.
Si em convideu, aquí estarem.
I tant, que sí, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.